ens acostem a aquella hora plàcida, a l'hora intempestiva, on mentre la meitat està mandrejant al llit i a l'altra meitat que ja s'ha posat en marxa, com la gent de la Fira de Canyelles, on som avui, per tant, saludaré a la distància avui a qui ens fa sempre cada cap de setmana el viatge cap a aquesta zona de les meravelles i de les sorpreses, que és l'Albert Berlegui. Aixequem, per tant, des de la distància, aquest bazar de les sorpreses que continua al mateix lloc, que és en aquell carrer empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país. Què tal, Albert Berlegui?
Molt bon dia, Xavi, com va tot?
Molt bé.
Quin fred que fa aquí, eh? No.
Mira, l'altre dia em van dir, ara li preguntaré a l'alcaldessa quan la vegi avui, que és que em deien Canyelles és una mica la nevera del Garraf. Que és com una comarca que és molt de costa.
I és un congelador, i la nevera li cau curt, eh? És un congelador, això, eh?
Bé, en tot cas, a partir de les 10 del matí, recordeu, avui el programa el fem des del carrer, des de la fira, que a més és una fira que hi van desenes de milers de persones cada any durant el cap de setmana, per tant, allà us hi esperem també. Però, mentrestant, dèiem que la setmana passada vam viatjar molt.
Sí, al bazar de sorpreses. 11 anys llum, només 11 anys llum, que era res. Aquí a la cantonada.
I avui volies agafar un altre vehicle, però sí, una miqueta més proper.
Una mica més modesta, perquè avui ens ha cridat l'atenció una notícia que va aparèixer fa uns quants dies, que va passar a Frankfurt, on fa just 20 anys, a l'any 1997, un alemany va quedar amb un amic a fer un cafè al centre de la ciutat. Fins aquí no té cap mena de particularitat.
Sí, no acabo d'entendre la notícia.
El cas és que hi va anar en cotxe, el va aparcar, i al tornar de la seva cita va oblidar on l'havia deixat. No el va trobar, va estar donant voltes per tot arreu, no va arribar a localitzar-lo, va arribar a denunciar la seva pèrdua a les autoritats i la cosa, bé, doncs va quedar aquí, sense cotxe. Tot el que aquesta setmana, 20 anys després, s'ha descobert en un edifici industrial a punt de ser derruït un cotxe abandonat. I després de comprovar-ne la matrícula, ha resultat ser d'aquell home que no havia recordat on l'havia posat.
Oi, 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 20 anys després.
Clar, la pregunta que tots ens formulem és, en quin estat devia estar aquest senyor quan, després d'aquesta cita, poder va ser una cita d'un amic que feia 20 anys que no veia també, no? Però bé, això ens ha cridat atenció, perquè unit a la idea aquesta que ja sabem...
L'havia deixat aquí. Sí. L'havia deixat, de debò t'ho dic,
no
l'havia deixat aquí.
Però t'ha passat alguna vegada deixar un cotxe...
Sí, la gran solució en aquests casos, això passa molt als pàrquings, si no t'apuntes la C3...
És extremadament angoixant,
C3,
això,
C3 color groc, sí, que planta 4, no ho trobes. Però hi ha la tàctica d'obrir a distància, que sort d'això, que veus un cling-cling des de... Dius, està allà.
Però això si encertes la planta.
Ah, sí, això, home, clar, si ja no encertes la planta ets home,
i la pega
ets
és...
mort.
No, i saps el que pitjor de tot? Si entres per un lloc diferent del que has entrat...
Ah, sí.
Perquè la porta per la qual ha sortit està tancada perquè ha tancat per determinar els horaris nocturns i llavors han d'entrar per un lloc diferent. I llavors és horrorós, eh?
Hi ha gent que s'ha perdut anys i anys en un centre comercial buscant el cotxe.
Hi ha qui ha perdre 20 anys el seu cotxe. El cas és que, aprofitant aquesta notícia, anecdòtica, evidentment, i aprofitant també la nova normativa que acaba d'entrar en vigor a Barcelona sobre la circulació de cotxes de més de 20 anys, avui dedicarem el bazar de les sorpreses número 56 a la C. La C de cotxes.
Hi ha dos tipus de persones. Una és la que no té pressa i l'altra és la que quan té 17 anys i 6 mesos ja comença a fer classes per treure's el carnet de conduir. Tu tens... No t'ho he preguntat. Tu tens carnet?
Sí, tinc carnet.
Tu tens carnet. Sí. Els va treure als 18 clavats?
Als 18 clavats, però no perquè tingués molta pressa, perquè el cotxe, com pots deduir, no és un dels meus mitjans de locomoció preferits.
No, si t'agrada el tren, si és de vapor, millor.
Parlarem d'avui de cotxes de vapor.
Veus?
El cas és que... No, tinc un oncle que va ser professor d'autoescola. I llavors, com a regal, els nebots molt generosament es va brindar a mi, amb una infinita paciència que no t'ho pots imaginar, tu, a conduir-me, diguem-ne, per aquests viaranys de les autopistes i els carrers i tot això. No, jo no mai he tingut una certa debilitat per als cotxes.
La primera gira a la dreta.
Però sí que és veritat que el cotxe és d'aquells vehicles que, evidentment, hi ha un lligam molt emocional. Treure's el carnet als 18 anys és el primer símbol que un té com a independència, no?
Sí.
I quan un condueix el seu primer cotxe comprat de primera, de segona mà, de lloguer, el que sigui, o el cotxe de la mare, no és de ser la idea de que, ostres, ja sóc gran.
Hi ha una generació, fins i tot, i a més en aquest país particularment, que ha viscut sota una dictadura, pel qual l'arribada d'un cotxe a una família era el primer símptoma de la llibertat. de la llibertat de...
Els 600.
La llibertat de moviments, la llibertat de desplaçar-te a un lloc que, bé, ningú t'estava garantint com arribar-hi, no?
I això que ara tot pot semblar molt obvi, perquè estem en una societat, diguem-ne, opulenta i que tot es dona, diguem-ne, per fet, sí que és veritat que fins fa relativament pocs anys, a l'Espanya del tardofranquisme, no s'entén, sens dubte, des d'un punt de vista sociològic, sense aquest vehicle 600, sí, del que recordem-ho, a la zona de Franca de Barcelona se'n van arribar a fabricar 790.000 unitats.
Una barbaritat.
Ja que, clar, amb tot això que dèiem de la dependència, clar, per tant és molt comprensible que hi hagi gent que professi un amor gairebé incondicional al seu primer vehicle.
Sí.
Clar, un té molt de carinyo. Jo, si em permets una petita confessió personal, el primer cotxe que vaig tenir em va durar 20 anys.
Clar.
20 anys em va durar.
Que no el feia servir, no?
I tant. No, va arribar als 330.000 quilòmetres.
Què dius, ara?
Era un Nissan Micra, al que jo no tenia un carinyo. I clar, els meus amics, la meva parella, deies...
Canvia-te-li,
ja,
Albert.
N'hi ha prou, home.
Albert,
ha prou,
Bé, ja fa soroll.
I me'l vaig canviar, no perquè toqués canviar-lo, sinó perquè va morir en un tràgic accident automobilístic i va arribar el moment de dir, bueno, va, el canviarem.
Què va passar, aquest tràgic accident?
Bueno, anant a l'aeroport, bé, em vaig relliscar amb una curva, sí, i llavors les rodes ja no estaven en les seves millors condicions i bé, va morir, diguem-ne... Va ser un dia de dol, eh? Però 330.000 quilòmetres, eh?
Quan se l'enduien, no? Amb la grua.
Sí, va ser molt dur. No, poca broma, eh? I llavors, quan el van portar al mecànic i el mecànic va certificar notàriament que no hi havia res a fer, va ser llavors quan, aprofitant, diguem-ne, el silenci i la solitud, quan el mecànic havia marxat, vaig aprofitar per fer-li un petonet al seu capó.
Sí o no?
Sí.
Tens un petonet de comiat?
Sí.
I es va quedar allà?
Ja s'ha quedat allà.
Ja no el vas tornar a veure més?
Ja no el vaig tornar a veure mai.
No vas ni quedar en la matrícula o alguna cosa?
La matrícula sí, també me'l vaig quedar.
Veus?
Va. Abans comentaves això dels cotxes de vapor. Doncs sí, efectivament, el primer cotxe de vapor, diguem-ho clarament, el primer cotxe, diguem-ne, que va existir, és una apreciació, diguem-ne, com molt subjectiva, perquè això és com, per exemple, el cinema, no? Mm-hmm. O el telèfon, no? Mm-hmm. Hi han diversos invents que no és fruit, diguem-ne, de que un dia el senyor Alexander Graham Bell o el senyor Meucci, si estem preguntant a un italià o un anglès qui va inventar el telèfon, o a un europeu, el cinema va ser els Lumière, o a un americà va ser Edison, sempre tot és un fruit, diguem-ne, de diversos esglaons. I amb el tema dels cotxes, doncs, passa una cosa semblant. Sembla ser que podem dir més o menys que el primer cotxe de la història és un vehicle que anava a vapor i que va ser construït a França a l'any 1884. Es tractava d'un de Dion Bouton, que era anomenat la Marquesa, en honor a la mare del comte de Dion, que va ser qui va finançar el cotxe, i per córrer necessitava carbó,
oi, oi,
fusta i trossos de paper per generar vapor. De fet, quan havies d'anar a un lloc, havies d'engegar-lo a mitja hora de...
Oh, sí, oi, perquè s'escalfés.
O sigui, a les 5 haig d'estar en un lloc, doncs a 4:45 ja vaig començar a engegar-lo. Poca broma, perquè l'any 2011 es va subhastar per 3...
Ah, perquè encara hi és.
Encara hi és. Ah. I el que és millor, encara funciona.
No!
Sí. Es va subhastar per 3,3 milions d'euros, el preu mai... A més alt, mai pagat per una subhasta en un cotxe.
Clar, per això sempre ens porta al mateix lloc, que és que ja no se'n fan d'aquests, no?
Però això ho dius quan tens determinada edat, vale? ja no es fan cotxes com els d'abans, eh? I en determinats elements, evidentment.
Però perdona, el teu cotxe ja difunt pot certificar que ha durat molt més aquest que el 1884.
Desafiava l'obsolescència programada,
sí,
que tant,
home,
es pregona, eh? Vull dir,
sí,
que... Bé, ja que parlem de cotxes antics, coneguem tres marques superclàssiques de cotxes que, amb la seva història, diguem-ne, formen part una mica de la cultura popular. Coneguem una marca alemanya, una marca francesa i una marca nord-americana.
Que és l'inici dels acudits, no?
Sí,
un alemany,
un anglès,
un espanyol. Un espanyol.
Bé, el primer que podem dir l'alemany, doncs és evident. El primer cotxe propulsat amb benzina va ser a l'any 1886, quan un senyor que es deia Karl Benz va obtenir-ne el patent. Amb els anys es va liar amb un distribuïdor austríac que es deia Emil Jelinek, que tenia una filla anomenada Mercedes.
I aquí ja.
I del que resultaria la famosa marca Mercedes-Benz. El seu símbol, que és l'estrella de tres puntes, no és un teleobjectiu, diguem-ne, versió rústica, mm-hmm, sinó que és la capacitat dels motors que servien per ser utilitzats per terra, per mar i aire. Mm-hmm. És a dir, les tres puntes. Aquesta, per tant, la marca alemanya. La segona marca, una francesa, la Peugeot, que va començar l'any 1810 com un taller destinat a la fabricació de molinets de cafè. El negoci va anar canviant de sector, dedicant-se posteriorment a la fabricació de salers, de pebrers i fins i tot de bicicletes. Fins que l'any 1889...
Perdona. Els senyors Peugeot feien,
sí,
salers?
Sí, correcte.
I bicis?
Sí.
O sigui, abans de fer cotxes.
Abans de fer cotxes, clar. Pensa que el 1810 de cotxes no existien. Els cotxes és un element atípic de tombants de segle passat, entre 1890 i els primers de segle XX.
A casa la gent tenia molinets de cafè Peugeot.
Això mateix. I, de fet, encara en fan, eh?
Ah, sí?
De manera molt artesanal encara en fan, d'aquests molinets.
Boníssim.
El cas és que l'any 1899 decideixen fer un gir, diguem-ne, a la seva trajectòria empresarial i llavors diuen, doncs mira, ens encantarem per aquest negoci que acaba de començar, que és el de cotxes. I el seu símbol, que com bé sabeu és el del lleó, ve d'un període en què fabricaven serres i van triar un lleó com a metàfora de l'eficàcia de les seves dents. Resistents, flexibles, però ben ràpides a l'hora de tallar.
Alemanya, França... I,
evidentment, Amèrica. Ah. Hem de començar amb Amèrica i hem de mencionar la casa, diguem-ne, més emblemàtica de totes, que és la Ford, una empresa fundada a Detroit, Michigan, ja sabeu que és la capital mundial dels cotxes, allà també hi havia...
Perquè Detroit se n'han fet molts i grans documentals.
Sobre la decadència d'aquesta
ciutat. La decadència de la ciutat que vivia al voltant dels cotxes, precisament, i com l'arribada de marques d'altra banda del món destrueix completament l'economia d'una ciutat i la deixa pràcticament desfeta, no?
Ara, és absolutament fascinant aquests documentals que s'han fet, o sobretot imatges de fàbriques abandonades, o ja no només de fàbriques, sinó de la ciutat. És una de les ciutats, diguem-ne, més crisi. De tota Amèrica.
No hi havia només Ford. Era una ciutat que acollia, per exemple, la General Motors...
I la Chrysler.
La Chrysler, també, sí. Efectivament.
Bé, doncs l'any 1903, un senyor anomenat Henry Ford va ser el responsable d'un dels episodis claus de la història de l'automobilisme, però també, evidentment, de la indústria en general, perquè va crear o va inventar això de la fabricació en cadena. En lloc de tenir uns treballadors especialitzats construint un cotxe o una màquina o el que fos, d'altres no tan qualificats s'encarregarien de construir-lo per peces, amb major rapidesa i sense tanta qualificació. Per tant, aquest salt, diguem-ne, del senyor Ford va canviar completament la indústria, no només automobilística, evidentment.
El teu cotxe que tinguis ara és una d'aquestes tres marques o no?
No, després de la defunció trista de...
del Nissan
Micra. Micra, el que tenia nom també, clar, o sigui, l'últim punt ja de friquisme és batejar el cotxe, vale? O sigui, és quan hi arriba el delinqüent. I això, que no sóc gens de cotxes jo, o sigui, imagina't.
Clarence,
sí.
Com a la pel·lícula.
Com a l'Àngel del Cabello Xavier. I el que tinc ara és un Ford, un model que es diu Rabbit, i l'he anomenat com... Rabbit, sí, de conill. Sí. I l'he batejat amb el nom d'un dels conills més famosos de la història del cinema, que és el Harvey, la pel·lícula L'Invisible Harvey amb el James Stewart.
Em pensava que li anaves a dir Roger.
Roger o Bugs. Bugs Bunny, Bugs Bunny. No, però no. És el Harvey.
Sí, que ets un senyor fort en aquest cas.
Senyor Ford...
Aquest teu cotxe és fort.
No, és un Golf.
Ah, perdó.
Volkswagen.
Volkswagen, perdó. Sí. He entès que era un Ford, perdona.
Ara tots els clients que estiguin escoltant i que siguin fanàtics dels cotxes diran, home, Xavi,
perdó.
Tothom sap que el Rabbit és de la casa...
No sé res, dels cotxes, també t'ho he de dir.
Sí? Tu tens carnet, tu, no?
Sí, jo sí.
Te'l vas treure la primera? És una pregunta molt indiscreta, no ho sé, no?
A la segona.
Tant la teoria com la pràctica?
Mira, fa molta gràcia perquè la
teoria... Està bé, perquè
estàs aquí compartint les confidències. Mira, la teoria va ser la la pràctica, em van suspendre quan m'havien d'aprovar i em van aprovar quan m'havien de suspendre.
Què dius?
Sí, perquè jo sóc potser l'única persona que jo conec, sens dubte, que va aprovar l'examen, tot i que va sonar el pito.
Què dius?
Sí, que el pito, per la gent que no ha fet l'examen, vol dir que el teu professor apreta el fre.
Sí.
I vol dir
la
que és...
La col·lisió imminent.
És, clar, i és suspens automàtic. Sí. Uh-huh. Doncs va sonar i jo em vaig emprenyar i perquè vaig fer un... Bé, igual no ho explicaré més, però vaig fer un error lamentable i em vaig aprenyar, i el senyor examinador diu no, però tranquil, segueix. I llavors va acabar aprovant-me amb una misericòrdia absoluta.
Molt bé, no? Molt bé, eh?
Perquè llavors diguin...
Bé, ja després d'aquesta petita experiència personal sobre els nostres records en els nostres primers cotxes i carnets de conduir, anem de cotxes històrics a cotxes literaris. I un dels més famosos, sens dubte, és Christine.
Sonny. You ever owned a car before?
No. I just got my license.
Start her up.
Bé, Christine és una de les novel·les més famoses de Stephen King, ja sabeu, el famós escriptor nord-americà, publicada l'any 1983. Explica la història d'un noi, Arnold Cunningham, un xicot molt tímid, acomplexat i vexat pels seus companys de classe, que compra un Plymouth Fury de color vermell de l'any 58. I aviat, les seves inseguretats començaran a desaparèixer, guanyarà confiança en si mateix, però, paral·lelament, el cotxe semblarà posseït per forces sobrenaturals i anirà matant accidentalment, això sí, els que es van riure o es van, diguem-ne, mufar de l'Arnold. La pel·lícula va ser, quan es va estrenar, que pràcticament va ser simultàniament, és a dir, la novel·la és de l'any 83, pràcticament igual va sortir la pel·lícula, dirigida per en John Carpenter, i va acabar esdevenint una pel·lícula de culte, fins al punt que va fer que aquest model de cotxe, aquest Plymouth Fury, fos un model molt buscat entre col·leccionistes.
Tu ets de Stephen King? O sigui, és un personatge que t'interessa?
M'interessen parcialment les seves plasmacions cinematogràfiques, i a nivell literari m'interessa la seva vessant com a no escriptor de terror.
Ah,
té
sí?
Un petit relat d'un petit conte, bueno, una novel·la curta, que em sembla que es diu The Body, amb cinemes a dir Cuenta conmigo, que és una pel·lícula, una novel·la iniciàtica sobre quatre nois que abandonen un petit poble sent adolescents i quan tornen, diguem-ne, ja veuen que ja són madurs, ja són, ja són homes. I era una pel·lícula molt interessant, una història molt interessant sobre l'assumpció de la maduresa, de com aquells nois amb qui has compartit tantes coses es poden acabar convertint en uns desconeguts.
Si no recordo malament, i el Blai em dirà el contrari, si no, Stephen King és l'autor del conte curt que dona nom a la pel·lícula, no dona nom a la història, de Cadena Perpètua.
Sí, efectivament.
Està basada en un conte curt que no té res de terrorífic.
No.
Efectivament, Stephen King, com aquestes dues vessants, s'ha fet molt famós precisament per novel·les de terror, però que és un gran escriptor en molts altres àmbits.
Home, jo sé que tens certa debilitat per La Cadena Perpètua.
Em sembla una pel·lícula meravellosa, meravellosa. Tu
doncs
també,
sí.
No?
Sí, no, la trobo esplèndida. No m'he llegit el relat curt, però sí, la trobo igualment esplèndida. Total, doncs, que d'un cotxe, diguem-ne, terrorífic, anem a una cançó que, en certa manera, també és terrorífica.
El viajar es un placer que no suele suceder.
Però què t'està passant? Tu l'has cantat, l'auto de papà?
No, jo la vaig sentir molt de nano, però no.
A mi no em toca. Ai.
Però a l'hora d'elaborar aquesta secció te n'adones que la cosa més tonta, l'anècdota més fútil, té al darrere la seva història. Aquesta cançó és l'Auto de Papà, una de les cançons que segurament els que tinguin els dels 70s cap enrere segurament que els hi sonarà, és una de les cançons més populars de la dècada dels 70s i 80s també, que van interpretar, entre d'altres, doncs, Los Payasos de la Tele.
Home.
Que van ser tot un mite.
El
Gabi, el Fofó,
el Miliki.
I el Miliki, això mateix. Hereus d'una llarguíssima tradició familiar de còmics, els Aragón, que remunta al segle XIX i que encara continua, en certa manera, amb l'Emilio Aragón, l'actor, humorista, presentador, director de cine i fins i tot compositor. Bé, la cançó, per això, és tot un clàssic infantil argentina i és original d'un senyor que es deia, o que es diu, Enrique Fischer, conegut com Pipo Pescador, cantautor, escriptor, director de teatre argentí, nascut l'any 1946.
O sigui que va ser un trasllat, diguem-ne.
Un trasllat, I llavors, la cançó és molt tonta, però un dia és molt, o sigui, enganxa
Vamos
molt.
Vamos de paseo, pipipi.
En un cotxe, en un autofeo.
Autofeo,
Un autofeo, que dius. Home, això...
Doncs posi el bonic.
Bé, el cas és que, ja que estem amb revivals televisius, aquí tenim El Cotxe Fantástico. Fantástico.
Allò va... Es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
Un hombre que no existe? Què vol dir que és un hombre que no existe?
Bé, en tot cas, era un actor que no existe, que devia ser el David Hasselhoff.
Efectivament. Què me n'has a preguntar, perdona?
No, tu ets més del Cotxe Fantástico ni això.
Sí. T'he de dir que em va agafar de molt petit, jo crec, que El Cotxe Fantástico, però vaja, sí, de fet, ens en vam recordar molt ara fa no massa, quan es va morir el Higgins, no? Que, no, perdona.
Però era el Magnum.
Ara m'he embolicat jo, ara tu. Sí, però vaja,
però
sí.
És contemporani, vaja.
Sí, però que, en tot cas, El Cotxe Fantástico sí... clar, jo crec que molta, una part de la generació meva i immediatament anterior, tots havien volgut tenir un vehicle que et vingués a buscar en una situació delicada. Home, que es mogués sol, que pogués almenys parlar amb el cotxe.
Jo no vaig tenir el més mínim interès mai en que un cotxe m'anés a buscar, la veritat,
Perquè tu no et poses mai en situacions complexes i llavors no t'has de salvar mai. Perquè sempre estàs a reser. Mai te la jugues, tu.
Bé, aquí era el Michael Knight, recordem, un jove que defensava pobres i desemparats amb l'inestimable ajuda d'un cotxe, el Kit, un automòbil d'alta tecnologia. I sortia també l'Edmund Mulher, que feia de Devon Miles, que era el seu cap, i que va ser responsable aquest cotxe de que molta gent, durant diversos anys, la gent es tonegés el cotxe amb les llumetes, el cotxe fantàstic, que era un pèl tronat tot plegat. Va tenir quatre temporades.
No t'agrada mai res a tu, també.
Home... Xavi, és igual. Quatre temporades, va conèixer seqüeles, pel·lícules i videojocs.
Quantes vegades no hi ha hagut gent que fa el gest així com tocar-se el canell i diu, Kit, quina era la frase exactament?
Jo em sembla que l'última vegada...
Kit te necessito.
L'última vegada que algú va fer això deu fer uns 15 anys, més o menys.
15 o 25. Més aviat.
Bé, ja que estem amb David Hasselhoff, també conegut, diguem-ne, per un memorable paper... espera, que estàs...
Te necessito.
Sí? David Hasselhoff també faria anys més tard Los Vigilantes de la Playa. I allí és on surt per trobar-nos els nois del següent protagonista que avui comentarem. Els Beach Boys. Què et sembla això de Los Vigilantes de la Playa, Beach Boys? Està ben lligat, això, no?
Molt. Perfectament lligat, realment. Prodigi, és un prodigi.
Bé, aquí tenim el fan, que no fum, dels Beach Boys, el llegendari grup de... Sí, perdona, desculpa.
Terrible,
sí,
eh?
Sí.
Has vist fun, sí, i has dit que això recorda Nadal. Ara faràs un link amb el Nadal.
No, encara no. Però espera't, que ja vindré, ja. El llegendari grup de rock i de rock and roll i música pop nord-americà, integrat, ja ho sabeu, pels germans Wilson, amb Mike Love i el Jardín, que va recrear de manera alegre i preocupada un estil de vida que va arribar aquí als anys 60 de Nord-Amèrica, amb platges, noies, surf, i no, evidentment, el que hi havia aquí, que eren rosaris, tricornis i toros, per entendre's, no? La lletra de la cançó d'aquest fan, parla d'una noia que agafa el cotxe del seu pare, que és un Ford Thunderbird, per anar a estudiar, quan en realitat surt de festa. El cas és que aquesta lletra, diguem-ne, molt innocent, sembla que va enfurismar el pare dels Wilson, és a dir, dos dels músics, fins al punt de que va considerar la cançó immoral i va intentar que els seus fills no la gravessin en estudi. Fixeu-vos que no sé si al principi d'aquesta cançó... la podem tornar a posar, sisplau,
sí,
Dani? Al principi d'aquesta cançó.
A veure, una... Home, sí, és una arrencada que és, ens és
recorda,
molt familiar.
El Johnny B. Goode de Chuck Berry, una cançó que sortia en una pel·lícula on també hi havia un cotxe amb protagonisme. Aquí tenim Regreso al Futuro. Que tenim la poderosa música de la Silvestri, l'hem comentat alguna
tan
vegada, eh?
Impressionant.
Tan bona aquesta banda,
aquesta banda sonora. T'explica tant,
sí,
i et retorna tant. És molt difícil. Això, si vols, algun dia parlem de les bandes sonores de Hollywood que comencen a créixer, diguem-ne, a partir de l'arribada de compositors europeus, sempre ho has dit tu, que fugen, precisament, és de la Segona Guerra Mundial, entenc,
abans, eh? Abans, als anys 30.
Als anys 30,
la primera,
no?,
banda sonora, diguem-ne així, icònica, nord-americana, que agafa el classicisme que encara avui s'arrossega, és Max Steiner amb el King Kong l'any 33.
Mm-hmm.
Aquesta, diguem-ne, és la banda sonora seminal, per entendre. Llavors, a partir d'aquí hi hauran variacions.
Entenc que fins llavors les bandes sonores eren res.
Clar, hem de pensar que el cinema sonor neix només 5 anys abans, l'any 27-28, i per tant, els primers temps de banda sonora eren tot agafar música clàssica, de musicals de Broadway, per tant, una cosa com molt precària. Però una banda sonora, tal i com l'entenem ara, que afegeix dramatisme o que complementa unes imatges, arrenca de l'any 33 del King Kong.
El que sí que un dia també estaria bé veure la trajectòria d'alguns dels grans compositors de banda sonora, perquè no sé si, i això ho dic absolutament sense saber-ho, és a dir, un Alan Silvestri o un John Williams, si tenen vida més enllà de les pel·lícules, és a dir, que han fet obra que no estigui pensada només per al món del cinema.
Doncs mira, hi ha de tot. Hi ha, per exemple, els compositors clàssics acostumava a compondre, diguem-ne, amb música, diguem-ne, de cambra, o música sinfònica, o música orquestral, amb òperes i tot. El senyor Eric Wolf en Cornwall, per exemple, amb La ciutat morta, que després faria la banda sonora del Robin de los Bosques, del Errol Flynn, i llavors tenim el contrari, també, és a dir, compositors que van iniciar-se en el cinema, com en John Williams, i que després tenen una obra orquestral que toca o que és interpretada per grans orquestres. Per tant, diguem-ne, tenim de tot. I aquesta simbiosi és el que fa, diguem-ne, que sigui un tipus de música tan interessant i tan atractiva.
No? En tot cas, una banda sonora preciosa d'Alan Silvestri,
sí,
per una pel·lícula, em sembla...
Memorable, sí, diguem-ho clarament. És aquella pel·lícula en què Marty McFly viatja al temps, ajuda pel doctor Matt Brown, i ho viatja a través d'un cotxe, que era un DeLorean, que era un automòbil esportiu, molt de principis dels 80, caracteritzat, segurament que recordareu, per aquestes portes que s'obrien cap a dalt.
Ai, sí, que era com un ocell, no?
Sí. Gavina, en deien.
Una gavina?
Sí, això mateix,
gavina,
sí.
D'acord.
Se'n va fent només 8.500 unitats. Però, clar, evidentment, a partir de la pel·lícula va ser un cotxe de culte.
Me'n recordo d'una història preciosa que vam fer ara quan va fer... perquè de quin any has dit que era Regreso al Futuro?
85.
Del 85. Doncs mira, fa un parell de temporades al Via Lliure, recordant precisament que feia anys de 30 anys de Regreso al Futuro.
No, 30 anys de quan estava situada l'acció en el futur, que era el 2015,
devia ser. Sí, devia ser 2015. Sí. I vam trobar la història d'un pare, que a més era català, que havia tingut un fill que se li va morir de càncer i que la seva gran il·lusió d'aquest fill, que era un gran fan de la pel·lícula de Regreso al Futuro, era passejar-se amb un cotxe
un
DeLorean. I el pare, fent un gran esforç immens buscant-lo, va trobar-lo, i els últims mesos de la seva vida el portava a l'hospital amb el DeLorean, no? I obrint aquestes sales, no?
Que bé, tu.
I sí, perquè no n'hi ha, pràcticament no n'hi ha. Mm-hmm. El que t'anava a comentar sobre això dels cotxes, més enllà, ara, si vols, m'acabes de dir el tema de la pel·lícula de Regreso al Futuro, és que sí que tinc la sensació que és molt de cultura i de cinema dels anys 80,
sí,
com a referent, no?
Sí, sí, sí.
És quan el cotxe, diguem-ne, que és molt símbol. Si ara pensem, Gris, no sé si és dels 80 o a finals dels 70,
78.
Però vaja, està rondant per allà, Gris. Uh-huh. El cotxe té un factor diferencial. No sé si ara es pot fer una referència a Thelma i Lewis, o es poden fer referències a tot el que és aquest món adolescent pel qual girava tot al voltant del cotxe. Fins i tot si fa referència a una sèrie actual però que tira enrere, que és Stranger Things, uh-huh, que és una sèrie magnífica que ha acabat ara just la segona temporada, hi ha un personatge de 20 anys que es desplaça d'arreu amb el seu cotxe i és com la gran...
Bueno, perquè clar, és que la cultura automobilística és això que comentàvem al principi, no? És a dir, marca un punt d'inflexió en la vida d'una persona.
Sí.
I ara has mencionat el tema del cotxe de Gris, el cotxe de Regreso al Futuro, en el que també no deixa de ser, diguem-ne, un revival, diguem-ne, anys precedents, no? Vull dir, el component emocional, sentimental hi és, no?
Però fixa't en una cosa, que jo crec que això està canviant. És a dir, ara hi ha una generació que, per la qual el cotxe potser no és tan transcendent.
No és tan important, no? Clar.
Que podríem explicar des de molts punts de vista, de perquè si hi ha adolescents que ara mateix no els interessa tant marxar de casa...
En què s'ha transformat el cotxe? Com a element d'independència?
El mòbil.
El mòbil.
Sí, sí.
I s'ha avançat 10 anys.
Doncs,
aquesta és la pega.
Doncs aquí estem.
Algú dubta la decadència d'Occident?
Bé, en tot cas, ets
un petit apunt, digue'm, perdona.
No, que t'agrada molt Regreso al Futuro, com a saga.
Un fan de la sèrie. I això que el senyor Steven Spielberg, que és el productor executiu, i el senyor Zemeckis, el director, volien que no fos un cotxe al principi, sinó que fos una nevera.
Com?
Una nevera. És a dir, la màquina del temps havia de ser una nevera.
Desastres, aquí.
Però llavors van dir, si de cas no donem males idees, perquè imagina't, diguem-ne, l'impacte que això causaria en la generació que van veure la pel·lícula, imagina't com acabaria tot plegat, no? Bé, el cas és que acabem aquesta secció... Ostres, avui estic... És que fred, és que em tremolen les dents. Acabem amb una altra pel·lícula on els cotxes són els protagonistes. Cars! Aquí tenim un dels temes d'aquesta pel·lícula, una altra obra mestra de la Pixar, produïda l'any 2006, dirigida per en John Lasseter i en Joe Ramt, que explica com és la història d'un cotxe esportiu que aprèn que hi ha coses més importants a la vida que no pas tenir fama i guanyar premis.
Clar, hi ha hagut seqüeles de Cars, que això dèiem...
No cal mencionar-les.
Hem fet altres referències. Ahir, precisament, amb els pantalleros vam parlar de la nova pel·lícula de Coco.
El Coco.
Ara que ja l'he vista, t'ho puc dir.
Tu ja l'has vista ja? Home, ostres, Xavi.
És una meravella, meravellosa.
No l'he vist encara,
insuportablement meravellosa, et diria. A mi em sembla una barbaritat i crec que és la nova tendència, diguem-ne, de Pixar, d'intentar enfocar temes terriblement transcendents i molt difícils d'enfocar, en aquest cas la mort i la memòria, o la desmemòria, en certa manera.
I els
no?
éssers estimats que no hi són.
I els éssers estimats, em sembla, i a més a més crec que cau en un moment magnífic, que és a prop de Nadal, que tothom fa aquestes reflexions i que quan, és quan mires els plats a taula i veus el que no hi és,
sí,
etc.
Sí.
I em sembla magistral, sí, em sembla una pel·lícula preciosa.
El que és gran de Pixar és que aquells que, diguem-ne, ja comencem a tenir una certa edat i, per tant, estem ja una mica curtits i un pèl amargats i escèptics i tot això, tinguem ganes...
A senyor Scrooge, estàs escruixant-te una miqueta.
Déu-nos en guard. No, voldria evitar-ho tot això, eh? Però que d'alguna manera o altra ens faci il·lusió recuperar aquestes pel·lícules per recuperar aquella ànima que dèiem, no? Aquest esprit, diguem-ne, infantil d'il·lusionar-se, de veure grandesa en les petites coses, que és, no oblidem, el secret de la felicitat.
Albert Beurlegui, com sempre, dins la nevera en què en aquests moments és Canyelles, però que no és una màquina del temps, sinó tot el contrari. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem la setmana que ve.
Gràcies, Xavi. Adéu-siau.